senyors i senyora.
Molt bé.
Mensaje de socorro de RAC1. Es troba a faltar un senyor que amb el cabell enganxat que no s'ha banyat des del dia de l'iglú, és a dir, fa una setmana.
Però tampoc s'ha trobat a faltar, eh?
No, jo havia anat.
Vols dir que encara està allà a l'iglú? Home,
vull dir que... No, aquest dematí l'he vist per la redacció, eh?
No, perquè ho va explicar molt bé i va donar detalls que, en fi, que... No,
sí, sí.
Que,
sí, està per aquí.
Que havia estat bé.
Qui no té feina al gat pentina, deu estar allà versant-se les faroles.
Tampoc s'havia dutxat, abans d'anar a l'iglú.
No, jo no va dir.
La Mònica, això és impropi de tu. Aquest punyal àrtic.
Ja. Sí.
Tot s'enganxa.
Amb un caràmbano de gel, l'estàs apunyalant.
Ha caigut. Avui votem el millor diàleg del mes de febrer. Si voleu participar, SMS al 25588 amb la paraula tall, espai, el nom del tall. Podeu votar fins a 11:45. Recordeu que tenim una estada per dues persones a l'hotel Can Galvany de Vallromanes, que és aquell hotel que vam... Que, vaja, que la gent, majoritàriament la gent que està treballant allà és gent que va sortir de la borsa de treball del món a RAC1. Això inclou això de la borsa de treball que ha fet tanta fortuna. Això inclou sopar al restaurant Sauló, l'allotjament, esmorzar en bufet i una hora gratuïta a l'espa de l'hotel, cangalbany.com. I després el diàleg dels oients és un àpat del restaurant La Barca de Monistrol de Montserrat. Podeu triar entre 5 opcions. Què us passa?
Res, que he vist que venia el Gràcia per allà.
No el veig especialment afectat.
No, passadissos. Primera opció.
Es confirma que no s'ha
dutxat,
eh?
Sí.
Es confirma que no s'ha dutxat.
Vale. S'està tocant el cabell.
Sí.
Sí, perquè no es
noti. Se sent crash.
Va, prou.
Primer, el millor tall d'aquesta setmana que acabeu de triar.
El nou bateig que Josep Cuní feia a la periodista Marta Lasalas dins la tertúlia de 8 al dia de 8TV.
Moltes gràcies, Jordi Barbeta, Marta Lasalas. Perdó, Marta Lasalas. Segurament és l'inconscient amb tot això de la carn de cavall a les lasanyes i aquestes coses, eh? Perdona.
Ara t'ho farem a pitjor.
Sí, ara la meva explicació encara em va quedar pitjor.
25588, tall espai Cuní. Anem al segon tall del mes de febrer. És aquest.
Les coses d'Albert Pla, sabeu que a vegades parla per algunes emissores, diu que no mira la tele, no escolta la ràdio gairebé mai. Passa per l'Hoy por Hoy de la cadena SER, l'entrevista de Gemma Nierga per tot Espanya.
¿Eres oyente de ràdio?
Yo escucho un programa de deportes.
Sí.
¿Cuál? Se llama El Primer Talk.
Sí.
En RAC1.
Sí.
Sí, cada día.
¿Te gustan los deportes?
No.
¿Y por qué lo escuchas?
Me gusta Raúl Limoges.
Sí. O sea, lo escuchas porque te gusta él.
Me gusta.
Te gusta cómo lo cuenta.
Me gusta su voz.
Sí.
Me gusta su tono de voz, sus maneras.
Sí.
Lo escucho y sin darme cuenta me he ido viciando.
25588, tall espai Pla. Segona setmana del mes de febrer.
Les sorpreses que ens dona la maga Iris al Misteris. Truca una dona que té dubtes sobre si embolicar-se o no amb una companya de feina.
A la feina m'he trobat atreta per una persona del meu mateix sexe.
Sí.
Llavors era la meva pregunta saber si aquesta relació podria funcionar.
Bueno, òbviament jo aquí el que veig és que sí que hi ha una atracció.
Ja,
aleshores
ja.
Jo penso que pot ser. Que després a vostè li sigui més favorable o no. A veure, jo sempre dic que on posis la olla, pues vostè ja sap la resta, no? Jo sempre dic que on posis la olla, pues vostè ja sap la resta.
25588, tall espai Iris. Això és molt astral, això, eh?
Sí.
25588, tall espai Iris.
Un llenguatge molt...
I tercera setmana del febrer.
La publicitat de Radio Teletaxi. Coneixeu? No sé si ho coneixen els oients, una casa de mobles i sofàs que es diu Chateau d'Ax. El Houston no sé si gaire.
Estamos hablándole de Coyote Dax.
¿Eh?
Coyote Dax, la franquicia número uno en sofás de pier de Europa. Le invitan a ir a la temporada de rebaja. Chateau Dax, sofás de piel. Que no le engañen, la calidad no es cara, porque en Chateau Dax. Estamos hablándole de Coyote Dax.
25588, tall espai Justo. Teniu temps de votar fins a 11:45. En joc una estada per dues persones a l'hotel Can Galvany a Vallromanes, amb sopar, allotjament, esmorzar, entrada a l'espa i el premi del diàleg dels oients és un àpat per dues persones a la Barca de Monistrol. Hola, gràcies. Gràcia, què tal?
Estic molt bé, però estic molt tens i no és conya, eh?
Estic molt tens?
Bueno, perquè he tancat la secció perquè no ho he pogut fer abans. Bueno, mira a quina hora arribo.
No has pogut fer abans, clar, tens tanta feina.
No, no, depèn de...
No li ha donat temps perquè s'estava dutxant. Ah, no.
He escoltat un que cabron, eh?
Estava liat. Bueno, perquè no depèn de mi.
Escolta,
avui la secció, si no em falla, tot i que l'he tancat fa molt, molt poc, jo crec que estarà molt bé.
Estarà molt bé.
Jo crec que sí. Vull dir, dona'm...
Estàs fent un next coming?
Per cert, estic demanant una mica de temps.
Ahir va sortir, amb una colla, va sortir un nom que vaig dir, carai, és veritat.
Ah, ja tremolem, aviam.
No, digue-li. Un exfutbolista.
Com?
Un exfutbolista.
Ah, per buscar, dius.
Sí. Què? Tu recordes, que a més va tenir un restaurant a Barcelona, que es deia... No sé com es deia. Tu recordes de Korneyev?
Home, clar, no recordes de Korneyev.
Sí.
Però és que Korneyev el va fer, tu diràs, fa 3 setmanes o així, per buscar el paral·lelisme amb l'Alexis. El Saperes el va buscar. Ara, que jo, si vols, te'l poso, eh? Jo el Korneyev te'l poso.
No,
cal. Tu que se'l sap i li demanes el telèfon.
Home, dic, clar, fes-te en l'aire.
Perquè després dieu que vaig enganyant. Jo soc un tio sincer, eh?
No, això sí. Sincer.
Un quart i 3 minuts de 12. Tornem-hi, perquè és que m'agradaria ser fotut pel mig. Hola, bro, què tal?
Què tal, com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé.
Vinga, anem a les estrenes de cinema, la primera aquesta.
My name is Gretel. This is my brother, Hans. How do you best kill a witch?
Jo us dic Hansel i Gretel, cazadores de brujas. Vosaltres poseu cara...
Sí? Sí, és trompeta. I...
Doncs no està tan malament.
Oh.
És, o sigui, una revisió postmoderna del conte clàssic. De fet, el conte només té 5 minuts, eh? Sí. L'entrada, que són els 5 primers minuts, que és el pròleg, és calcat el conte, però després s'ho passa pel forro.
És que veus les marquesines dels autobusos i de Hansel i Gretel no té res.
No,
és per grans, això, no?
És per un públic adolescent, postadolescent. Per petits no és, perquè té moltes escenes d'acció, de violència, però a mi m'ha cridat l'atenció la manera que té de... bueno, carregar-se el mite del conte i passar-se'l pel forro. Començant pel fet que Hansel és diabètic i aleshores Hansel s'ha de xutar insulina cada 2 hores, que és una cosa que no té sentit, però
té la seva gràcia,
clar,
no?
Sí. Perquè ell diu que la bruixa li va donar tan dolç que aleshores s'ha quedat diabètic. I aleshores, aquests són aquests detalls.
Està ben trobadet, això, no?
Clar, i aleshores, per exemple, la parella té fans, siguin autògrafs. És a dir, vull dir, és un altre concepte de bueno, revisionar un conte clàssic, però les armes són contemporànies, són modernes, ells són vestits com si estiguessin els Senyors Anillos, les bruixes semblen, bueno, semblen Marilyn Manson, vull dir que tot junt fa una pel·lícula que...
Tal com ho estàs venint, que l'anir a veure.
No, sí, és que...
M'ho estàs venint molt bé.
Jo crec que es pren tan poc seriosament el conte i a ella mateixa que al final dius, home, doncs no està malament. Sí, vull dir, és una broma, la pel·lícula.
Hiperparòdic, diguem-ne.
I és paròdica i és catxonda i a més jo crec que està ben feta. Vull dir, les escenes d'acció jo crec que funcionen. Per tant, que la gent no es pensi que això és una meravella, però que passaran... A més, dura 80 minuts, que és una cosa que s'agraeix especialment en aquests temps de...
Fantàstic.
Hermoses criatures.
In the last year, Lena Duquesne has been in 3 different schools in 3 different towns, and in every one of them schools they had accidents.
Clar, ara... Nosaltres estàvem contents perquè s'havia acabat tot això de Crepúsculo, que és aquesta nissaga de pel·lícules que ja ens havia agotat, i ara arriba una altra nissaga de pel·lícules en aquesta línia, que és una adaptació de 4 novel·les, que imagino que es faran les 4, de moment només n'hi ha una, que és aquesta, Hermoses criatures, que el que fa és fer el mateix de Crepúsculo, però en comptes de vampirs, bruixes. És a dir, estem una altra vegada jugant amb el concepte de històries d'amor adolescents entre una persona el fantàstic, en aquest cas bruixa, i un mortal. I aleshores jugar molt amb això. La diferència per mi amb Crepúsculo seria una mica que aquesta és una mica més, per adolescents, una mica més intel·ligents. És a dir, no estic dient que el públic de Crepúsculo sigui idiota, que podria semblar-ho, però sí que és cert que aquí juguen amb referències literàries, la pel·lícula està més ben feta, i per tant em sembla que és una pel·li que evidentment no canviarà la història del cine, que no és cap meravella, però que es deixa veure en el context en el que es mou.
Però pinta saga, diguem-ne, no?
Sí, bueno, n'ha fet una i són 4 les novel·les, per tant, en fi, digue, si funciona, jo crec que si funciona farà la segona i la tercera.
Més.
You became a kid in me, and then you kissed me, you said you took my shirt off. I just thought that we were having a really nice time.
I això, per contrarrestar una mica aquesta avalanxa de blockbusters, una pel·lícula molt petita, Weekend, que a més s'estrena amb bastant retard, és un debut d'un director britànic, És una magnífica pel·lícula sobre una història d'amor molt, molt breu entre, bueno, és una història molt homosexual entre dos britànics que es troben una nit, que tenen la història i aleshores saben que està condemnada al fracàs perquè hi ha de marxar i aleshores és el temps que hi ha entre que, bueno, entre que es lien i entre que ha de marxar. I aleshores és com...
Quin drama, no?
Sí, però és, té un punt molt íntim. O sigui, és una manera que té de parlar del sexe sense escenes de sexe explícites ni buscar una mica el morbo, sinó tot al contrari. O sigui, molt diàleg, molta relació entre ells i em sembla que és una pel·lícula molt elegant pel que tracta. Vull dir, és magnífica. Aquesta pel·lícula, molt petiteta, la trobareu a poques sales, però val la pena.
Bé, un moment. Para. Jofre Llombart, t'ho prego. O puges el llistó...
Quin és l'última, a veure?
Hola, que... Hola, que Ansel.
Uf. No, aquest no el compro. Mira, ja m'agrada que t'ho morto. Aquest no el compro, la que m'agrada.
Trobo que aneu una mica sueltos, no?, aquí a la redacció. Vull dir, molt estressats no estic nota, no? Escolta'm, no, ara farem aquesta promesa.
A mi hem de feina carregada bé que el ministre de Treball...
Ho dic perquè a mi m'agrada fiscalitzar una miqueta, eh?
Que no, que és David Dona, i crida endavant al món.
Que no teniu temps per dutxar-se.
N'esteu relaxant, eh? Dale'm lo de dutxar-me, però que em dutxo cada dia pesats, tots, ja. Al final, ja, la gent s'ho acabarà creient.
Bueno, tu fas com jo, que no rentes el cabell, per això.
Bueno, en fi...
Però les altres parts...
Una cosa us volia dir. Què us ha agafat amb el del cabell i si em dutxo o no em dutxo? Quin problema teniu?
L'olor.
L'olor.
Els paràsits que se'm colen per sota la taula.
Les crostes.
I després, quina gràcia té tot això, si l'heu repetit 20.000 vegades la mateixa gràcia de si
perquè la gent hi fa... És un...
Encara que no és veritat, però és igual. Jo us compro la mentida, eh? Jo ja us ho compro.
És un one-hit wonder, és la Dolce Vita Rey en Paris. Es va repetir la gent...
Vale, no, pues res, endavant.
És la Macarena,
que fumo porros i que no em dutxo. Vinga, seguim.
El cabell, en singular. 7 minuts i 2:15, la Mònica.
Això sí.
Gràcies. No, ja està, eh?
Has acabat la secció.
No hi ha càstig.
La Mònica, què vols que fem, Mònica? Seguim amb el broc, no?
No havíem fet un terç, doncs, no, encara?
Jo estava en plan gràcies, és a dir, cobrar per no fer res.
Has dit sortir, per això, a poc a poc t'aniràs sortint. Agafa.
Això és DeLorean, gran grup, establert a Barcelona, és gent del País Basc, però viuen aquí, i fan aquest show entre pop, música electrònica de ball, en fi, tenen molta projecció internacional als Estats Units. És un grup que té unes crítiques brutals i que han actuat allà en molts festivals i actuen avui al Raft Club de matinada, això, a partir de la una, gràcies que tu et mous en aquests ambients.
Allà estaré.
Doncs, DeLorean, en fi, una banda imprescindible aquesta nit.
Més.
Ai, ja estem. Cap de setmana fred.
No, a veure,
recomanació això... a la carta, Broc?
No, és veritat.
Això és espectacular.
Sí, home, sí. Espectacular. Una cosa no treu l'altra.
Aquesta noia serà pi. Ja n'heu parlat aquí. Jo la portava a ella també, però també la portava perquè actua amb el Shaolin Temple Defenders, que és un grup de França que fa un funk soul espectacular, que és una banda per a la gent que li agrada la música negra. Bueno, Black Music Festival de Girona ha començat aquesta setmana i actuen avui a la Mirona de Salt, que em sembla que la combinació de les dues coses, no actuaran junts, però de Sarapí, que és més íntim i és una mica més recollit, i el Shaolin Temple Defenders, que és més festiu i una cosa molt més de banda, doncs em sembla que és un tàndem impecable. I Sarapí ja la coneixeu, ja n'hem parlat d'aquí, una de les grans promeses de la música catalana. Per tant, doble cartell, perfecte per Black Music Festival.
Més.
Gràcies, està així com dient una altra musiqueta, no?
Sí, jo et veig una mica tendenciós aquest cap de setmana.
Tendenciós, no sé, eh? Molt bé. Gràcies.
Sí.
Això jo la tengo, que és un clàssic. O sigui,
sí, home, sí.
En el món de l'indie rock, si dius jo la tengo, és parlar d'un
mite.
Mira,
parlant
d'uns
sí.
juràssics.
Ja la tengo, sí.
Però
sí.
Que en el bon sentit, perquè porten...
Jo.
Ah, perdona.
No, però vas té, tu tens perfil, jo la tengo.
Va.
Sí o no? No.
Va ser que no.
Va actuar en dimecres.
A
Barcelona, a l'Auditori, i en fi, que és una banda contrastadíssima, que té un recorregut llarguíssim i amb grans discos, la veritat.
Càstigs, el primer.
Mom, Dad, Phil has to go away next week and we need someone to watch the kids, so I was wondering, would you want to?
We'd love to!
Mira, no sabia que l'anaves a veure. Abuelos
no, aviam, però... una cosa, torno a repetir-ho d'aquest matí. És a dir, en aquest país, a Catalunya, hi ha dos hàndicaps amb el cinema. Un és el català, que cada vegada és més inexistent, és a dir, escoltar una pel·lícula doblada al català és un miracle, i el segon dèficit que tenim és de pel·lícules infantils, i d'activitats infantils moltes vegades, però de pel·lícules, hi ha un dèficit de pel·lícules infantils. O venen totes de cop per Nadal o en vacances de l'estiu, o de tant en tant n'arriba alguna.
Hi ha un lapse de temps que no hi ha.
Ah, efectivament. Ara estem en aquesta època, el túnel que diu el Clapés. Doncs en aquest túnel surt com un bolet la pel·lícula aquesta que pinta desastre.
Horrible.
Pinta desastre.
És horrible.
Ja veig, perquè és un càstig teu, és horrible. Problema que hi ha, la fan a tres sales, per exemple, i perdoneu que sigui de Can Fang ara, tres sales a Barcelona. I si fan tres sales a Barcelona, poques còpies més deuen haver-hi per tot Catalunya.
No, no, clar.
De les tres sales no són, jo, permeteu-me que ho digueu, una és del meu barri, que és el Lauren Horta, i l'altra és el Heron City, i l'altra és el Diagonal Mar. Pot ser que passin una còpia, la posin al centre de la ciutat? Més que res, per la gent que vol anar a veure, no s'ha de desplaçar tant per anar a veure una pel·lícula infantil que fan en aquests moments a la ciutat de Barcelona.
Ja està. Tu em plantejaria buscar algun DVD.
No, si vol DVD ja el veurem, ja està, ja està. Clar, ho he estudiat tot.
O buscar una altra activitat, perquè de veritat que aquesta pel·li, és que tampoc crec que als nens els hi acabi d'agradar, perquè és ridícula. O sigui, és Billy Crystal amb una cara de botox inflada que fa por, i Bette Midler fent de mainadés dels fills de Marisa Tomei, una cosa com una idea recargolada, però amb gags penosos. O sigui, jo crec que els nens d'ara han superat aquest tipus d'humor. I, per tant, no sé, jo me l'estalviaria. No em sembla que sigui... Ara, si vols anar a veure Billy Crystal fent el ridícul, amb un personatge esperpèntic, doncs vés-hi, però tampoc ni trobo cap sentit. És una pel·li absolutament imprescindible. I pels nens tampoc em sembla que sigui tan llaminera, vaja.
Val, abules el poder. Ho sento i ja t'ho diré dilluns.
Digue-m'ho.
Més.
Cartell espectacular.
No me puedo ir porque no estoy ya.
Demà a l'auditori, Pastora Soler, Passión Vega i Diana Navarro, que és aquest cúmul de, en fi, cosa com antiga. A mi em fa olor a naftalina, és aquesta cosa de la copla i de la música, la cançó d'autor espanyola, però em sobta que siguin noies joves fent aquest tipus de música tan carrincló, no? I aleshores, el conglomerat d'aquestes tres artistes a l'auditori demà em sembla que és una bona manera de no passar bé un cap de setmana.
I una altra.
Aquest senyor que no sap cantar és el Gran Wyoming, perquè és la gran atracció del concert que demà farà a Cerdanyola del Vallès. Ell té una banda de fa molt de temps i ell, bueno, al marge del que fa a la tele, es dedica a vegades a tocar amb el seu grup. El problema és que no ho fa bé i ho estem escoltant. És a dir, per la música no té el mateix talent que pugui tenir presentant o en fi, comunicant. Per tant, no tot es pot fer bé. I no tot surt igual de bé que sempre. I cantant no és el seu fort.
11 i 29 minuts. La Mònica. Mira com no ens ha quedat això, que són dos quarts de 12. Mira.
Just. Jo us ho quadro, jo us ho quadro.
Andorra patrocina aquesta secció.
El Xavier, del 4 al 12 de maig a Nova York. De març a Nova York.
Doncs, a veure, trobarà poca precipitació, el que sí que et trobarà és força fred, temperatures mínimes de 4 graus sota zero, màximes de 10 o 11 graus, i dimecres podria arribar algun ruixadet en forma de neu.
La Marina i el Ramon, cap de setmana a Benasc, Osca, marxem avui, el meu interès centra en saber el temps en aquella zona.
Doncs, a veure, ja poden deixar el paraigua aquí, perquè no plourà en tot el cap de setmana en aquesta zona, que el deixin preparat per dilluns, perquè tornarà a ploure aquí una altra vegada el dilluns, i que sí que s'emportin roba d'abric perquè farà fred.
El Carles i l'Anna, a Tarragona, el cap de setmana, quins dies haurem de dur el paraigües?
A veure, el paraigua, si marxen avui, doncs aquesta tarda encara es pot escapar algun ruixat. Farà molt vent aquesta tarda també a Tarragona, com a la resta de costa catalana, però en canvi el cap de setmana no caurà ni una gota. Farà més aviat sol i com a molt el diumenge un cel una miqueta enterbolit. I màximes que al migdia es situaran cap als 15 graus. Per tant, aquest cap de setmana s'estarà bé, no només a Tarragona, sinó també a la resta del país.
L'Àngel. Sabadell a Guadalajara.
Hombre!
Aquest tio, és, o sigui, és un heroi.
Sí.
Sí.
Igual és el segon entrenador, eh?
Diumenge a les 5 de la tarda.
O un jugador. Que potser és un jugador del Sabadell i no ho sabem. Sí,
a veure...
L'Aleix París ets ho aclareix segur.
S'ha fet amic meu del Facebook, l'Àngel. Ens pregunta cada setmana.
Jo crec que si l'error és no fer-se amic teu.
Vigila'm el Facebook.
El del Sabadell és tot una estratègia per arribar fins la Mònica.
Sí, sí. Ja ha arribat, eh? Ja ha arribat. Ara ja és la trama.
Ja sap qui és.
Ja està tot.
Pel carrer troba Àngel.
sóc l'Àngel. Ja.
Bueno, aviam, pot caure alguna goteta el diumenge a Guadalajara i temperatura al voltant dels 10 graus. Però no sé si serà gran pluja, eh? Vull dir, si es vol arriscar no agafar el paraigua, no passa res. Què passa?
No, és que ha vingut la imatge d'allà a casa, a Facebook, goteta...
Vale, va, ja. Per aquest cap de setmana romàntic, la Júlia.
Doncs mira, no plourà, només hi haurà 4 núvols i temperatures que no passaran dels 10 graus al migdia, 2 sota 0 durant les nits.
El Jordi, Sicília fins dilluns.
Doncs a veure, el dissabte plourà, tot el dia gairebé, però diumenge i dilluns la cosa millora i s'estarà molt bé, perquè hi haurà moltes estones de sol i a més les temperatures pujaran fins als 14 o 15 graus al migdia.
Avui, una setmana, avui durant una setmana, Noruega. Roba d'abric o de molt abric, diu la Mercè?
Mira, roba de molt abric. Quan arribin allà, trobaran màximes de 0 graus i, en canvi, les nits baixaran fins als 15 sota 0. Però a mesura que avancin els dies hi haurà més núvols, per tant no farà tan fred, però sí que arribaran algunes nevades. Per tant, que s'emportin la roba de més abric que tinguin.
Gràcies. Vinga, som-hi, eh? Anem per feina, eh? Perquè estic molt pressionat. Vinga, avui vinc a demostrar que els deutes es paguen i que la tenacitat té un premi. I el premi ha arribat avui i és que... I, per cert, vull dedicar la secció al Ferran, que m'ha donat molts
dies... Que m'està escuchando.
Molt suport via Twitter. Anem a trucar, Marga, si us plau.
Un suport.
Ah, tens un bolso via Twitter.
Suport. Si us plau, Marga, procedeix. Anem a trucar a un protagonista que ens fa molta il·lusió saludar després de 6 mesos de batallar per ell i que crec que tots us imagineu qui és. Vaja, en principi. És a dir, ho tenim ben lligat, avui.
A ver, oiga, sí, dime.
Evaristo de la Polla Records!
Entrevista que hiciste con el Manu.
Sí, soy yo. ¿Qué
pues
tal?
Muy bien.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué tal la mini gira por Cataluña? ¿Tuvo flojita, no?
Lo que me gustó es que cuando estábamos tocando las canciones así había bastante mambo y sí, por eso sí gusta, porque parece que no te fijas, pero te fijas. Pero hubo ratos que me recordaban al mambo catalán de cuando yo era un chaval.
¿Qué significa eso de mambo?
Pues mambo, movimiento, saltos, caña, un concierto vale. Con dos cojones. Me recordó viejos tiempos y así.
Vale, bueno. Oye, Gatillazo de Gatillazo sigue haciendo este pan crudo que ya le conocemos, pero con todo lo que ha cambiado, sobre todo estos últimos años, ¿las letras también han cambiado o seguís haciendo lo mismo?
De que hay una cuadrilla de hijos de puta machacando a todo el resto de la población mundial, local, o a cualquier nivel que se te proponga. Sí. Unos vistos de mierda que están jodiendo a todo el mundo y luego nosotros por aquí dando una vuelta.
Vale, o sea, más de lo
que ver por lo que pelean. Pelean por eso, pelean por el agua potable, pelean por eso. Esto va a ser como Mad Max, pero a lo bestia. Uh-huh. Sí, el futuro es cojonudo, sí.
Ya.
Es estupendo. Hay que estudiar y hacer tener una bonita carrera y algo para nada, pues para correr mucho, supongo. Creo, ¿eh? Es una opinión.
Ya, entonces ¿nos resignamos o se puede hacer algo ante esta situación?
Bueno, es que no se me ocurre tampoco otra cosa que decir. En lo que se respecta a las letras y a lo que trato los temas que se tratan, pues yo creo que llevo diciendo lo mismo desde la primera canción que canté.
Ya, hombre, pero entonces, ¿qué se puede hacer?
Sí, la que diría mi difunto abuelo, matarlos a todos. Lo único que luego te dura 10 minutos hasta que se ponen otros del mismo calibre en el mismo sitio. La única salida que hay contra ese tipo de situaciones es una violencia, es la violencia. Por eso ellos están en contra de la violencia, claro, no van a estar. Si el mayor, esto lo leí en algún sitio, ¿eh? El mayor engaño del sistema a la población, a la mayoría de la población, es hacernos creer que es imposible darle la vuelta a esta situación. Entonces, al hacernos creer esa mentira, es el mayor gol que nos han podido meter, porque en realidad solo tendríamos que empezar a andar. Yeah. Y que, claro, nadie quiere ser el primer muerto de una guerra, ¿no? Pero si la población mundial echaría a andar, imagínate, enfrente los malos y enfrente los buenos, nada más en los buenos no teníamos que hacer más que echar a andar y les pasamos por encima. Con un coste en bajas bastante alto, pero les pasaríamos por encima con la minga. No necesitábamos ni escopetas. Amenazó Evaristo. ¿Vale?
Sí, sí. Oye, veo que en contra de la violencia exactamente tú no estarías.
Estamos en contra de la violencia, depende de dónde venga.
A ver.
Eso es cuando dicen la gente que tiene poder, o como lo quieras llamar. La gente con posibles, la gente que sale por la televisión así a reírse de nosotros y a cagarse en nuestro encima. Dios, qué rabia me da. Esa gente son los que dicen, estamos en contra de la violencia, venga de donde venga, dice así. Están en contra de la violencia siempre que no les toque a ellos. Cualquier violencia que les sirva para mantener el chollo y para joder a los demás, ese vicio que tienen nefasto de vivir del cuento, haciendo daño a ser posible, pues entonces esa violencia que les joda, la violencia que les permite seguir en ese chollo, no les molesta lo más mínimo.
Y, oye, Evaristo, pero a ver, si no es matando, ya te lo digo directo, ¿cómo se puede mejorar la situación? ¿Tú cómo
no sé, como solución posible, es que también seguro que saldría mal, pero como solución posible sería hacer las cosas cada vez más pequeñas. Los de tu pueblo arreglarse con los del pueblo de al lado y no ver más allá de tus narices. Hacerlo, organizarte. ¿Y de qué necesitamos? ¿Comida, vestido, vivienda? Tendríamos que limitarnos un poco a eso.
Oye, ¿y por qué no haces tú esta involución?
No.
¿Cómo que no?
Qué idiotez también, pero bueno. Eso es todo mental. Luego, en realidad, a la hora física y de comportarme, pues soy un cagoncete como cualquiera y me gusta vivir con calefacción.
Ah.
Está bien lo del fuego y así, pero hay que ir a buscar la leña.
Vale, bien. Se agradece la sinceridad. Oye, bueno, lo digo en... Aquest era el single de l'últim àlbum, que és el quart àlbum que ha fet de Gatillazo. Es diu Sangre y Mierda. A l'abril i al maig en treuen un altre. Però, Evaristo, jo tenia una pregunta más referente a vuestra evolución del nombre del grupo. Empezáis con La Polla Records, luego Te Cagas, luego Te Meas y ahora El Gatillazo. Para mí la pregunta, Evaristo, es obligada. ¿Empezar como La Polla Records y acabar llamándose Gatillazo es una metáfora vital?
No, eso era porque decíamos mucho me cago en la polla y porque cada uno, cuando quedamos para poner el nombre del grupo, estábamos cinco individuos y cada uno ponía el suyo y empezábamos a las 3 de la tarde, nos daban las 3 de la mañana y seguía habiendo un voto para cada nombre.
Yeah.
Y entonces es eso, llegó un momento que empezamos a tocar y había que poner un nombre en los carteles y tuvimos varios nombres hasta que yo, que era el que más hablaba, no te lo vas a creer,
dije
tantas veces La Polla Records que se quedó ese nombre. Y a la gente cuando iba, pues ¿quiénes son estos? Pues los de La Polla Records y ya está. Y se nos quedó el nombre un poco porque sí.
Vale. Oye, ¿y al margen de la música qué más haces, Evaristo?
Al margen de la música que más hago, pues sí, intento hacer una especie de artes marciales que hay. Para decírtelo muy suavemente, me encontré en la vida con unos kung fus de verdad.
¿Cómo?
Vale, pega muy poco con mi estilo de vida hasta hace poco, pues con las drogas y con todo lo demás, pegaba bastante poco. Sí. Había unas películas en los 90 que salían unos tipos que estaban enganchados al crack y al mismo tiempo iban al gimnasio a darle al saco y decía yo, anda ya.
Que esto no puede
una
ser.
De las dos sobra.
Sí.
Pues eso, he andado con ese tipo de gente y así, y ahora me relaciono más con ellos y bueno, pues como me dio unos pequeños toques de la salud, pues tampoco me relaciono tanto con las drogas. Pero bueno, esto es un cotilleo, como si yo fuera un gran artista, ¿no? ¿Qué haces? Bueno. ¿Qué haces? Pues a las tardes mediendo, no sé qué decirte.
Vale. Pero una cosa, ¿entonces has bajado el consumo de drogas? ¿Lo has dejado?
No las he dejado, las he relajado, de dejarlas nunca. Si lo único que ocurrió, las drogas son una cosa que está ahí, están en el mundo, igual que muchas cosas. No he dejado las drogas, no he dejado el dinero.
Yeah.
Así, no he dejado nada. No.
Vale. Oye, pero es que llevas muchos años, ¿ya te aguanta el cuerpo, Evaristo?
Sí, el cuerpo aguanta, sí. Lo que el cuerpo aguanta, pero aguanta pues menos cantidades, menos veces y en mejores compañías.
Ah, es que se aprende.
Sí, no aguanta. De hecho, se han dado casos de gente que se ha muerto y así. Con la edad, básicamente, lo que ocurre es que pierdes fuerza.
Ya. Yeah.
Así, por una experiencia propia te puedo hablar, ¿eh? No puedo hablar por los demás. Pero con la edad yo creo que lo que ocurre es que pierdes fuerza a lo que los filósofos le llaman que te vuelves más sensato y así. Pero eso es mentira. Pierdes fuerza. Si conoces grandes aberraciones de la humanidad y así, casi todas las han ordenado gente de 40 años para arriba.
Ya.
Yeah. Eso, que cuando tenían fuerza la usaban. Entonces, cuando no tienes fuerza, pues te vuelves más sensato, claro. Haces las cosas más despacio y mejor pensadas, evidentemente. Pero porque no te queda fuerza para hacerlas a lo loco y a toda hostia. Creo, ¿eh? Es una opinión.
Ya. Yeah. Bueno, oye, y desde que tenías 20 años y como todos pensamos un poco que nos podemos comer el mundo y lo podemos cambiar hasta ahora, ¿cómo ha cambiado tu percepción?
Pues yo creo que se puede. Lo único que es una cosa que habría... me da mucha rabia porque me lo tenía que haber pensado mejor. Yo creo que podía haberlo hecho. Dios, qué rabia me da.
Vale, Evaristo, ya acabo. Quería preguntarte qué no hiciste cuando eras más joven y que con el tiempo piensas, usted debería haber hecho eso.
Pues lo que no hice sí. No hicimos una utilización inteligente de la violencia, un uso inteligente de la violencia, una violencia selectiva y bien dirigida y así. Sí. Tengo un colega ahí conocido que suele decir a veces, cuando va muy pedo, dice, esto se soluciona matando al 90% de la humanidad. Y entonces el otro que también va a pedo dice, cago en Dios, déjame que elija yo 20 o 25 mil y dame unos meses. Sí, al final, ¿conoces algún caso de alguien que haya dejado el poder voluntariamente y que no le haya cogido otro que tampoco lo quiere soltar?
No.
Eso poniéndolo en el mejor de los casos, pero normalmente el poder y el control y el dominio y el joder a los demás no se deja, debe enganchar mogollón.
Vale, oye, ya acabo. Una cuestión, o sea, ¿por qué te cuesta tanto dar entrevistas? Porque llevas dos en los dos últimos años y, bueno, ahora vas a una por año porque esta es la tercera en el tercer año que nos das
pues
a nosotros.
Porque no veo cuál es el motivo por el que yo en persona. Me parece que lo importante es, en caso de que haya algo importante en donde yo estoy metido, lo importante no es el muñeco, es la canción.
Yeah.
Vale, entonces, ¿quién sea yo? Si yo soy un gilipollas, soy un tío de puta madre, o soy la octava maravilla del universo, pues eso, al fin y al cabo, me parece que no tiene la más mínima importancia, ¿vale? O sea, me parece que lo que importa es la canción, no el muñeco. Esto a cualquier nivel. Yo, a mí, en mis tiempos me venían que si los Sex Pistols eran unos vendidos, que si no sé qué, que si no sé cuánto, digo, ah, vete a tomar por el culo. Yo luego al tío ahí decir, ay, caña, 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 chistorrilla. Y ahí hay una mala hostia en la chistorrilla que te caga, sin tener ni puta idea de inglés, ¿vale? Luego, si son muy majos y te puedes ir a echar unas cañas con ellos, pues mucho mejor. Y si son unos imbéciles del copón o unos macarras que se violan a los cerdos y se comen a las mujeres, pues me da lo mismo. En realidad me da lo mismo, ¿vale?
Vale, Evaristo, oye, cuídate todo lo que puedas y muchas gracias.
Vale, pues venga, ya ves lo que me ha costado, me ha salido una hernia.
¡Agur, Evaristo!
¡Adeu! En un meravelló que ha estat d'això.
No, espectacular. Per mi espectacular.
Al final ho he fet amb 16 minuts, eh?
Bueno, no, gràcies.
Ho he
fet amb 11.
Sí. Tens problemes per sumar.
Amb 11, sí. Imagina't. Bueno, ja està. Bueno, clar, imagina't lligar aquest tio. És que he arribat 10 minuts tard perquè amb la Manu, amb l'altre...
Per què no truca la setmana que ve Castel Gandolfo?
Perquè ens beneixin l'entrevista.
No, fes una entrevista amb el Camarlengo.
M'agrada molt això, el Camarlengo.
Reflexions sobre la vida.
Bueno, ja va.
Molt bé, gràcies.
Quin impacte.
Dins el temps, eh?
Segueix.
Va, tiro jo. Aviam, si tu poses una botiga de fruita, poses una fruiteria, no? Si tens carn per vendre, poses una carnisseria.
Ja sé per on vas.
Si vens peix, tens una peixateria. Però hi ha botigues que no
s'anuncien... La polleria...
La polleria pollastre, val? Però n'hi ha alguns que no, que utilitzen eufemismes, i estic parlant dels puticlubs.
Ah, sí.
Val? O sigui, un puticlub no posa en el rètol puticlub, no. Utilitzen eufemismes. Llavors, avui la secció va d'això, d'eufemismes per dir puticlub.
Perquè però pots explicar com va sortir això, Llorena?
Això va sortir idea, pujant a Andorra amb el
Broc. No hi ha cap mena de dubte.
No, jo tampoc.
No vol dir... No, Broc.
No vol dir vam fer una parada estratègica... No, simplement vam passar per un lloc que posava whiskeria i vam dir, collons, hòstia, s'ha de fer un tema d'eufemismes de puticlub. I no n'hi ha masses, t'he de dir. O sigui, aviam, un puticlub bàsicament és un lloc on hi ha dones que ofereixen serveis sexuals a canvi d'una remuneració econòmica.
No, cap... no, això no
ho hagués dit mai. Hi haurà gent que no ho sabrà, dic jo, no ho sé. Però com insisteixo, no ho posa, no posa puticlub, servicio aquí, no ho posa. Hi ha molts noms, per dir puticlub, noms reals, bordell, casa de barrets o prostíbul, però tampoc posa això. És a dir, no és un tema que evitin la paraula puta o el prefix puti, no. És que simplement adornen la realitat. Un bon debat és qui collons s'inventa els eufemismes, perquè això és un tio que fals i que no vol veure la realitat, però això seria una altra cosa. No. Eufemismes de puticlub. Per exemple, local del terne, val? En català és alternació, ja ho sé, per sortirà el purista de turno que dirà que per alternació, en aquest cas, no encaixa en el context, El terne seria l'acció d'alternar, i en el tema específic dels puticlubs seria tractar amb els clients d'un local nocturn estimulant-los per fer gasto i obtenint un percentatge del local en qüestió.
M'agrada el de fer gasto.
Sí. O sigui, tot això és la teoria, Però dir, en realitat és que les senyores que fumen i tracten de tu i seuen amb els taburets, o sigui, a part d'incitar-te a consumir el més gran número de copes possibles, intentaran portar-te al llit perquè és allà on fan la calarada. Correcte. Això no ho posa. Un altre és whiskeria, que això em fa molta gràcia, el de whiskeria. Un local on es serveixen begudes alcohòliques, entre elles whisky, és a dir, qualsevol bar. Però no a qualsevol bar i a putes. És a dir, és un nom fals, però... És un nom fals, però resultant.
Endavant.
El més utilitzat és club.
Club.
Sí, o la seva versió nightclub. Sí. Val? Que, aviam, club. Llavors busques i dius, què és un club? Doncs un club és una societat formada per un grup de persones amb interessos comuns que es dedica a activitats diverses, principalment recreatives, esportives o culturals. Bueno, si ho compares, no és del tot fals. Cardà, recreatiu és perquè t'ho passes bé, esportiu també, si està ben fet, i cultural, bueno, cultural potser també, perquè aquestes senyores en una hora t'ensenyen més que amb 5 anys a la universitat. Vull dir que...
Molt bé. La versió
nightclub especifica que s'obre només en unes hores indeterminades.
Eufemisme que va dir la senyora Rius. Fer senyors.
Oh, i tant.
Fer senyors.
Fer senyors. Sí.
Un altre eufemisme seria sauna. Val? Aquest és el més fals de tot, perquè en teoria una sauna és un local on es poden fer banys de vapor en un recinte de fusta a molt alta temperatura, produint abundant sudoració que té efectes terapèutics. Bé, aquí entres i no, el més semblant a una sauna és un bidet ple de pèl recargolat. Vull dir, no,
sí, però la sudoració i terapèutics...
Clar, aquí és la història. Sudoració profusa hi és, efectes terapèutics, fotre un mangarasso els té, vull dir, correcte. Després tenim el topless, val? Can Teoria és un bar o local d'espectacles on les treballadores ensenyen els pits. Aviam, fins aquí tot correcte, però molts topless, no ho diu la lletra petita, que si pagues prou a més de topless és lowless, de peatge, això sí. Després tenim...
Per favor. Després tenim... Lowless. Vale, sí. Anem acabant, ja. Anem acabant el contracte amb RAC1.
No, després tenim les escorts, que escorts no és un cotxe vintage, com podria sonar, sinó és una acompanyant femenina que es contracta per fer serveis i que et porta als llocs. Aviam, evidentment, per un preu també et neteja els baixos.
Et porta als llocs?
Te la portes tu als llocs per ensenyar-la, diguéssim, val? A sopar, tal, de copes, el que sigui, però normalment acaba passant per caixa.
Val.
És la versió escort, la versió internacional de dames de companyia, que ara és més nostrat però més anacrònic i sona fatal, ja no es diu. Després tenim el saló de massatges, que aquí la paraula clau és la paraula saló, perquè, o sigui, si no poses saló, és un lloc on realment fan massatges, però si poses saló, els massatges que fan són d'alguna zona específica.
Vinga.
I per últim tenim l'Striptease o Strip Club, val? Que originalment és un local on les senyores ballen i es van despullant paulatinament al ritme d'una música. Teòricament, quan acaben...
M'encanten les definicions.
Sí, estrictes.
Està diccionari.
No, teòricament, aquestes senyores, quan acaben, es vesteixen i se'n van a casa a veure la tele o el que vulguin fer, però no. O sigui, és a dir, hi ha locals d'aquests que després, per un preu, doncs tens un fi de festa.
Complement.
Però aquí s'ha de conèixer el local, perquè a vegades sí que fan només striptease i a vegades poden fer el ressupó. Això seria bo portar algú que coneixi el local.
L'Edgar diu que a Sant Andreu, als baixos de casa seva, hi havia un club d'alterne que es deia Queen Maria Isabel.
Oi, que gran.
Bueno, ara, sembla un vaixell.
Ara comença a córrer un altre eufemisme per puticlub arrel de
Vigila.
No, el senyor Adelson, Eurovegas, o les...
No.
O la seva versió, que seria Eurovergas.
Ja m'ho sabia.
No me l'he inventat jo,
Vinga, Jové, anem a la crem de la crem.
Doncs mira, després del fracàs de la setmana passada intentant explicar per què aneu als cims de les muntanyes i no les valls... Aquesta setmana intento triomfar amb una pregunta més fàcil. Per què hi ha cançons que no ens podem treure del cap? Saps allò que el Roger de Gràcia feia en el programa i a la segona hora de buscar cançons com aquesta?
Encara que siguis de plàstic...
Això és molt dolorós, perquè una inacabada és encara pitjor de treure-la del cap. Avui fa un mes exacte que no la sentim i no me l'he pogut treure en aquest últim mes. La imatge més afortunada la va fer un professor de la Universitat de Cincinnati que va parlar de un cuquet que enrosega el cervell. Va parlar d'earworm. Respon a per què no podem treure'ns aquest cuquet de l'orella al neuropsicòleg de la Universitat de Barcelona, Carles Acera.
Perquè la música és una experiència natural molt rica i molt complexa, que té una estructura simple i repetitiva. Llavors, aquesta estructura simple i repetitiva en forma de so, quan nosaltres la sentim, activa una part molt gran del cervell.
Val, aquí ve l'explicació que hem dit a la crem que estàveu esperant. El cervell és com una gran teranyina en tres dimensions. Imagineu-vos una cançó que s'hi enganxa en aquesta teranyina perquè cau i toca molts punts d'aquesta teranyina. Toca el punt del record, de la part del ritme, la part de la seqüència, la dels gustos, la dels olors...
Això és un símil fantàstic. És com una teranyina, com una xarxa de connexions immensa.
M'agrada aquest home.
I els pesos en aquestes connexions són les que determinen els diferents records. Llavors, en funció del node que nosaltres activem, doncs s'activa la xarxa en una direcció o en una altra direcció i això és el que provoca la vocació dels diferents records particulars.
I després hi ha un altre factor que jo l'he denominat el factor Messi sol davant del porter, que és que tu, davant d'una música, és impensable que puguis fer res perquè interrompeixis el ritme que tindràs. Tu et mouràs i no te n'adonaràs.
És impossible sentir una peça musical i no moure'ns, encara que sigui de forma imperceptible. Tothom la tarareja, que és una qüestió amb els òrgans de la boca, o tothom mou el peu, o tothom mou els dits, o tothom pica, o la gent mou tot l'esquelet a la cadira.
Val, aquí acaben les metàfores. Anava a posar exemples pràctics, però anem molt justos de temps,
sí,
no?
Sí, però podem fer la segona part després.
Ah, vale.
Després vull dir la setmana que ve.
Val.
No?
Sí, i tant.
Aquí es queda ja plantat.
Oh.
7:30. No, sí.
Perdó, no he entès per què el Gràcia ha fet canviar-se de lloc amb el Jové.
Sí, jo tampoc. És una bona pregunta, aquesta, també.
La podem fer d'aquí 2 setmanes.
Sí, la setmana que ve la resolem.
No, 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 no alguna, la gent que és ritualica. Per exemple, clar, no sé si es pregunta crem de la crem, hi ha molta gent que és quadriculada.
Això està molt bé, perquè som ritualics,
sí.
No?
Sí, o perquè hi ha gent ritualica, hi ha gent que no ho és. No. Però això perquè hi ha gent
tu
que
no,
és...
Tu no ets de fer una cosa sempre igual? Al dematí jo sempre faig les coses igual.
Ja no igual, igual no ho sé. Jo, per exemple, el programa sí que durant unes certes hores sí, però perquè penso en els rituals de la gent, no en els meus, eh?
Jo a mesura que va passant el dia em desprenc més del ritual, al matí no.
Doncs és important no tenir molts rituals per mantenir la ment desperta.
Que tu no tinguis de rituals,
arribem...
no vols pels altres.
No, us ho dic de veritat, no, això és científic.
El ritual de dutxar-se se l'estalvia. Ah,